Arribem al final del programa d'avui amb la secció de català, l'anell al dit, i amb la companyia de la Mar Oñate, responsable del Servei Local de Català. Molt bon dia, Mar.
Molt bon dia, Carme.
I el tècnic Albert Masià. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Què tal, Sant Jordi? Com va anar?
Espectacular.
Espectacular. Tots els dilluns així? No sé. I ja signàvem tranquil·lament.
Tranquil·líssimament.
Si un dilluns, que no sembla dilluns, és...
Home, no ho sé, jo era dimecres i deia, buf, quina setmana que porto, i dic, ui, si només fa dos dies no, que ha començat. No, no. És cansat, eh? És maco, però és cansat.
Home, i tant.
Jo vaig acabar pel dada.
Cansat, eh?
Sí.
Sí, la veritat és que sí. Però el dimecres, que no sé per què últimament trobo molta gent que és un dia que no acaba d'agradar, No ho acabo d'entendre. Però si és, ja estem a l'Equador.
Ja està.
I fa baixada la setmana.
Jo és que dec ser més de senars. A mi els dimecres m'agraden. El que no m'agraden tant són els dijous, i no és perquè vinguem aquí, que això ho fem molt de gust. Però els dijous sempre els he tingut com una miqueta de rabieta. No sé si és que els horaris quan anava a l'institut eren més durs, o que feia activitats extraescolars. O... I, de fet, laboralment també, curiosament, és quan faig més hores. I vull dir, no... Els dimarts i els dijous no m'acaben de convèncer, però els dimecres sí. També sóc com tu, Carmen, això.
Bé, doncs, preàmbuls a banda.
Home, setmana de Sant Jordi, doncs, home, no...
Sí, és una setmana especial.
Pensem que és un moment oportú per comentar, doncs, una miqueta com ha anat aquesta diada tan florida i tan literària que tenim aquí.
I reivindicativa.
A casa nostra, sí.
Molt bé, molt bé. La veritat és que va ser una gran festa, un ambient... fantàstic, a Sant Cugat, que m'imagino que el vau poder gaudir.
I tant. Sí.
Al matí ja, a primera hora, ja es notava
sí.
Ambient, i ja a la tarda això semblava la Rambla.
Sí.
Sí, de fet, mira, amb els alumnes del nivell bàsic, el dimarts, que tinc classe amb ells, doncs vam comentar la diada, és a dir, hi havia algun que era, no feia ni un any que havia aterrat, s'havia instal·lat a Sant Cugat, i els va sobtar la magnitud de la festa, perquè, doncs, bé, doncs, no ho sé, doncs, potser han estat aquí al Nadal, han estat al Cap d'Any, que potser els seus països, sobretot, se celebren més.
Ja la reconeixen més, aquestes festes.
I no s'esperaven la dimensió que té Sant Jordi. Em va anar molt bé, perquè vam poder explicar, no, doncs, de dir... Fins i tot coses com ple a vessar, ple de gom a gom, és a dir, perquè doncs, són conceptes que es va sobtar aquesta presència massiva de gent, sobretot tenint en compte que els catalans no som, diguéssim, d'ocupar espais públics en general per fer festivitats, potser fem altres maneres de fer-ho, més en àmbit privat, però potser sí que és cert que per fer celebrar, potser la festa major... Però d'una manera així, doncs, tan... Bé, no sé si dir-li lúdica, perquè tampoc és exactament lúdica.
Jo no sé
lúdica.
Si estaria massa d'acord,
no?
Amb això.
Jo penso que sí, que comparat amb altres cultures...
Amb altres cultures.
No som, tampoc no som els nòrdics, no? Però
no.
Tampoc som allò dels més... no sé.
Els més llançats.
No, jo penso que no. Però és una imatge que tinc jo, potser totalment distorsionada, però... Com
I
ho
el respecte de Sant Jordi, què més, Marc?
Home, suposo que esperaríeu que us féssim allò una recomanació de llibres més venuts i així, però hem pensat que ho volíem donar un enfocament diferent. Exacte. I comentar que, bé, tot i que d'entrada podria semblar una dada optimista, no? Que es van vendre doncs, més d'un milió i mig de llibres, si tenim en compte que som de doncs, 100 milions de catalans i que alguna persona en compra més d'un, doncs potser no és una dada tan positiva, no? Perquè que potser no llegim com m'agradaria a mi almenys que la gent llegís.
Sí, de fet, quan jo preguntava, i tornant al tema dels alumnes, bé, quins llibres us han regalat o n'heu regalat vosaltres? La resposta, doncs, era una mica descoratjadora, És a dir... I no em refereixo a pel tipus de llibres, que potser hi ha llibres de forma més visual, sinó perquè en general hi havia molta gent que no... Bé,
que no havia comprat llibres
i no n'havia regalat, però i no ho veia com un greuge.
De totes maneres, penseu que hi ha gent que, sobretot els més lectors, que acostumen a fer les compres abans. Dies abans, i que precisament la diada de Sant Jordi no és un dia que els hi agradi estar entre la multitud remenant piles, perquè és molt agobiant, això s'ha de reconèixer.
Tens tota la raó, Carme.
Per tant, jo no sé, però consideraria que aquest milió i mig generós de llibres que es van vendre Jo diria que és més del públic generalitzat, no d'un públic avesat a la lectura.
Sí, totalment d'acord. I si hem de pensar ja doncs, en un públic adult, en un poder adquisitiu, i que en principi el llibre es regala a l'home, mm-hmm. ja potser l'estadística, Albert, hem estat aquí una mica...
Sí, però també que jo penso, no sé, que cadascú sap una mica com funciona. Però sí que és cert que darrerament, o els casos que jo conec, el llibre regala a l'home, però jo penso que normalment els homes també regalen llibres uh-huh. a les seves parelles o fills, o, vull dir, perquè, per exemple...
Aquestes tradicions jo crec que ja s'estan perdent, eh?
És a dir, sí? pot ser més estrany que que la dona li regali un llibre una rosa a l'home, pot ser, però jo penso
que... És estrany.
És més estrany que no pas sí? que l'home li regali un llibre a la dona.
Menys habitual.
Menys habitual. Sí. No diré... És a dir, un temps de freqüència... Jo, evidentment no és estadístic, però si agafo i miro el que fa la gent del meu entorn, que tampoc és representatiu, però veig que potser sí que hi ha més casos doncs això, d'homes que regalen llibre a la dona i que, en canvi, doncs, o a la parella, no entro si és home o dona, i que potser no és tan estrany, és menys habitual que s'intercanvien roses, per exemple. Però ja doncs, dic, avui dia això està fet per canviar, també, vull dir, no?
Una mica. I tant. Mira, que la invitació sigui regalem-nos coses, sí. Llibres i roses, sense discriminar.
Sense, això sempre. I ja que parlem de discriminar i de roses, el que potser sí que m'ha sobtat, a menys a mi personalment, és la procedència majoritària de les roses que ens hem regalat o que ens han regalat.
A veure...
D'on diries que són les roses? D'on provenen?
No t'ho sabria dir, però que d'aquí no han donat a l'abast, segur.
Ja, doncs,
han hagut de superar fronteres. Això està clar. Quines, no ho sabem.
Clar,
jo no ho sé.
Primer, doncs, quan pensem en un país que productor de flors, almenys jo pensava en Holanda.
Holanda, sí. No? Clar.
Eh? I sí, n'hi ha d'Holanda, però no són majoritàriament holandeses les roses, que són colombianes.
Ostres, nens,
és a dir, han hagut de creuar aquí l'Atlàntic.
7 de cada 10.
7 de cada 10?
Són sí. moltes, eh? Són colombianes. Després, sí, la resta, les altres 3 de cada 10 es reparteixen bàsicament entre doncs, Holanda i després a l'Equador, és a dir, que doncs, d'aquí de procedència, també deu haver de procedència d'aquí, de fet, jo una que vaig comprar m'ha insistit molt que era també de quilòmetre zero, que em van dir, dic,
aquestes són les bones.
I però dic, bueno, deuen ser del Maresme.
No, del jardí de casa meva, d'un roser que tinguis a casa, això sí que és quilòmetre zero.
Has de tenir jardí llavors, eh?
O no, pots tenir un roser amb a la terrassa, sí.
Bé, en qualsevol cas, és a dir, l'enginyeria que hi ha al darrere de la festa de Sant Jordi
és importantíssima,
eh? És a dir, nosaltres ho vam celebrar com ho fem cada any, doncs,
també amb una enginyeria també
darrere, considerable.
Mira, no sembla, parlant però... de roses, ens acaba de passar una per aquí davant,
i
pel carrer.
Maca, que ara sí que sembla de jardí. Sí, exacte. Vam tenir la lectura de poemes d'arreu del món amb col·laboració amb Òmnium Cultural i l'Ajuntament i llavors el conegut a tota veu. Hi va haver doncs, 8 parelles de persones que van llegir poemes amb la llengua original i una traducció que, mira, que amb tota la bona fe i la feinada que això suposa, van fer les mateixes parelles lingüístiques amb el suport del saber local de català. No? Va ser un acte molt xulo que vam fer a les 6 de la tarda. Vam tenir el goig de comptar amb la presència de Jordi Bosch, que és alumne nostre del Saber Local de Català, està fent el curs superior, també el Josep Maria del Tot Sant Cugat, i bé, tot plegat va ser una festa així molt maca, molt atractiva, que a més vam amenitzar amb la música del Joan Artigas, exdirector de l'Angeleta Ferrer, que uh-huh. la veritat és que, ho he de confessar, em va sorprendre gratament,
no
tenia una expectativa gaire alta, no, la veritat, sincerament. Perquè, a veure, Albert, no em miris així, però penses, va, un director jubilat d'un institut que ara es dedica a cantar cançons, dius, pots comptar? Doncs escolta'm, molt bé, eh? Sí. Molt afinat, molta sensibilitat, va transmetre molt bé a poemes musicats, que ha musicat ell mateix, i la veritat és que fantàstic, o sigui, tinc ganes de tornar-lo a veure un altre dia, ja no tant per feina, que era en aquest cas sí. el meu dia, com per plaer, perquè realment trobo que el Joan Artigas va fer va cantar 5 cançons i fantàsticament bé. I tenim en marxa encara a la Casa de Cultura de segona planta una taula d'intercanvi de llibres, qui vulgui un llibre i vulgui deixar algun altre que ja se l'ha llegit i se'n vol desprendre, és obert a tothom, en col·laboració en aquest cas amb l'Escola d'Adults. Escola d'Adults i Saber Local de Català, estem oferint durant tota la setmana doncs una taula d'intercanvi de llibres. Què vol dir això? Doncs que si tu vols anar allà, et fanejar i veus algun llibre que t'agrada, te l'emportes i ja està, i tan ample. I si en tens algun que no, no el necessites i t'ha agradat, doncs el deixes allà perquè se n'endugui qui vulgui.
Mal. No són per retornar després.
No.
No és un servei de préstec, ni la intenció. Ni...
És un correr llibres, que li diuen, no? O intercanvi de llibres.
Fins divendres, fins demà.
Fins demà, sí, eh? I ha sigut tota la setmana, doncs fins demà.
Molt bé. Continuem amb el joc aquell de les dobles parelles. Sí.
Bé, és curiós, no? És per contraposar una mica. I reprenent tu, l'altre dia va haver una paraula que una de les que volíem reivindicar era la de faramalla, que vam comentar, no? Era doncs, aquella ostentació, a vegades doncs, com una mica aquella artificialitat que després acabava en un no-res. I vaig dir que aquesta paraula guardaria relació amb unes altres paraules que presentaríem avui. I avui les que presentem no les presentem per reivindicar aquestes dues primeres, sinó que les presentem per matisar-ne la diferència, perquè s'assemblen una mica i el sentit és bastant diferent. Les parelles que us portem són aparell i aparat. Jo penso que amb aparell no hi ha cap mena de problema, tothom la fa servir d'una manera correcta i, de fet, un aparell doncs és un giny, és un sistema, sigui mecànic, elèctric, fins i tot electrònic o fins i tot biològic, amb més o menys complexitat, que doncs, acompleix una funció, un propòsit. I aquí doncs, tindríem, doncs, no sé, doncs una, com això, un aparell. Doncs la ràdio és un aparell, no? Elèctric, doncs tenim també, doncs, com dèiem, no? Els aparells de respiració o fins i tot també l'aparell polític dels darrers esdeveniments. Em sembla que a Madrid, no? Doncs ara hi ha un aparell que s'ha posat en marxa per trobar doncs, un successor. Bé, llavors, què seria aparat?
Perquè aparat, què seria?
Ho diuen els alumnes quan volen dir aparell, sobretot els castellanoparlants, els llatinoamericans, ho diuen molt, no? Dius, sí, profe, m'he comprat un aparat. Dius, no, un aparat no. I nosaltres diuen, un aparell. Però aparat existeix. Diu, professor, sí, no, el corrector no me lo marca. Dic, clar, i perquè existeix. I aparat, curiosament, ens remet al segon sentit d'aparell, que potser el segon sentit d'aparell no el coneixem tant, perquè aparell també pot ser ostentació de preparatius, de mitjans. És a dir, una ostentació, com això dic que estava relacionat amb faramalla. I aparat precisament és el mateix. És a dir, aparat és sinònim d'aparell quan vol dir aquesta ostentació i doncs, és, quan, és allò que fa pompós un acte, una cerimònia i, per exemple, si ho relacionem amb l'adjectiu aparatós. Quan una cosa és aparatosa, d'entrada, és un adjectiu que el considerem negatiu. Perquè és una cosa que és com molt voluminosa i que no compleix directament la funció, és a dir, que és més gran del que li pertoca. Doncs potser doncs, és aquesta artificialitat, aquesta ostentació excessiva. Doncs, i d'aquí vindria, quan, en els fenòmens meteorològics, quan hi ha una tempesta molt d'aparat elèctric, que clar, aquí no fa referència que sigui un dispositiu, sinó que és com hi ha una... No és artificialitat, però és com aquest fenomen dels llamps i els llampecs, que n'hi ha molts. Doncs és aquesta... Doncs, com ho podríem explicar? Doncs representació excessiva.
Sí, molta pompa, molt soroll per no res.
Per no res, exacte. Mm-hmm. Per tant, aparell i aparat, i potser no es fa servir tant aparat, ho hem de reconèixer, però sí aparatós, una cosa aparatosa, doncs vindria en aquest sentit. Després potser em portem un altre clàssic, Marc, aquesta jo penso que els profes de català la sentim molt a l'aula
sí. I
jo penso que se sent bastant a dir pel carrer la diferència que hi ha entre fullet i fulletó.
Sí, ens hi trobem sovint, de fet, mira, justament el dia de Sant Jordi que vam repartir els poemes amb uns llibrets que vam preparar.
No va repartir fullets, no?
Em va venir sí. Un alumne i em va dir, escolta'm, i aquests fulletons que repartiu? I llavors em va mirar a la cara i em va dir, ai, potser no ho he dit bé, no? Efectivament, un fulletó seria doncs com una novel·la així per capítols que es van donant, no? Això abans, fa uns quants anys, els diaris es feia això, estaven, no?, explicant, doncs, publicant històries,
sí.
Novel·les, exacte, i llavors era doncs el fulletó. Això sí, que és un doncs que d'aquí també deriven de vegades aquestes telesèries o telenovel·les que, de fet, culebrons, no? Es pot dir segons el
sí,
és a dir,
sí, és a dir que...
tenen incorporada aquesta paraula. Sí. Doncs això serien els fulletons, no? Aquesta mena de seguits de novel·les per capítols, no?
Sí.
I en canvi, doncs sí, Carme, efectivament, anem de dir fullet, d'aquell full petit propagandístic, sovint són fullets amb UE, per això, no en bo.
En bo.
En bo, de full petit, tenim fullet, que és el que sovint repartim. També en anglès en diuen flyers, de vegades.
Ah, acabes de llegir el pensament. Sí, sí,
bueno, en anglès hi hem de reconèixer que aquí també cada cop se sent més, sí. Entre, sobretot entre la gent jove.
I tant.
Que sí, també s'ha doncs, proposat el terme full volander, no? Però que la veritat és que doncs, amb el fullet la veritat és que ja inclous tots, tots aquests conceptes doncs, de fulls petits, díptics, tríptics, propagandics...
Tota la variant.
Tota la variant.
Tot el que trobes a la bústia, de fet, no? Sí. Malauradament, doncs, són aquests fullets.
Fullet i fulletó.
Sí, que a vegades algú et fa la brometa, ai, un fullet del bosc, que no, sí. Que no és un... També anaves per aquí, tu, oi?
Que sonen igual, però un amb la O i l'altre amb sí. La O. Bé, doncs aquestes eren les parelles de paraules que volíem doncs, aclarir la diferència entre fullet i fulletó, i aparell i aparat, potser aparat més per donar a conèixer el sentit que té, perquè no crec que hi hagués gaire confusió d'entrada, perquè no la feien servir gaire. En canvi, paraules que volem una mica reivindicar. Ne portem una de més moderneta i l'altra de més, potser més jo dic, arnada, en el sentit que una mica li hem de treure de l'armari, que som els queviures. Jo penso que queviures és una paraula que la coneixem tots.
Però aquesta no és moderna.
No és moderna, no. Aquesta és l'arnada.
Jo també estava pensant si aquesta és la moderna.
No, anem malament. No? Si aquesta és la moderna, l'altra és prehistòrica.
Quina deu ser.
No, doncs en el sentit que... per què dic que la vull reivindicar? Doncs perquè... ara, per exemple, han proliferat, com abans hem parlat de la immigració, sobre aquestes botigues que obrin pràcticament fins en horaris molt, molt, molt amplis, no? I sobretot en dies festius, i que l'acostumen a regentar estrangers, i sobretot, com cada col·lectiu, acostumen a regentar-les països dels col·lectius del sud-est asiàtic, sobretot doncs, o pakistanesos, o indis, o gent de Bangladesh. I clar, això era el que abans en dèiem colmados, que abans jo crec que hi havia molts aragonesos que regentaven colmados. És igual que abans, ara la immigració és internacional i s'especialitza. Els xinesos agafen bars o productes d'aquestes de tot a un euro. Doncs abans també passava el mateix, doncs els de Múrcia treballaven al metro, no? Doncs els aragonesos molts obrien colmados. Colmados no era correcte tampoc. Són botigues de queviures. Què passa? Que ara ja, com que no ho porten, sinó que ho porten molts, s'ha derivat amb paquis. Diu, vaig al paqui, clar, sí, però i funciona, i la gent jove ho diu així. Però clar, això no deixen de ser més que una botiga de queviures. I és cert, perquè els queviures simplement són aliments. És a dir, en castellà podem traduir com víveres, provisions, però els queviures són aliments. I més curiosa l'origen, perquè és molt transparent, és de què per a viure, què necessites per a viure? Doncs, doncs igual que què necessites que fer, tinc molts que fes, doncs és el mateix origen de què fes i què viures. Ja dic que aquesta la reivindiquem una mica sent conscients que està una mica passada de moda, però que és l'equivalent que tenim per dir això, per dir vaig al paqui o vaig al colmado. Doncs, que no serien...
Botiga de queviures.
La botiga de queviures. Ja dic que sóc conscient, és a dir, que la gent que no farà fortuna i tampoc no volem aquí iniciar una croada sense èxit i abans d'hora, però que sabíem que existeix almenys. La que és més moderneta, o que si més no jo penso que indica una manera informal de parlar, és una sèrie de paraules que és a partir d'uns sufixos com menjotejar i parlotejar. És a dir, dius, la Carme Rufalà és moderna, en el sentit de que són paraules que no són paraules, diguéssim, que diríem en un context gaire formal, no? Dius aquesta parloteja, no? Dius el veí i la veïna parlotegen, no? I és com una manera molt, molt gràfica o molt visual doncs d'indicar que algú fa una cosa despectivament, perquè hi ha el sufixot pel mig, i quan hi ha el sufixot ja sabem que un casalot no és gaire atractiu, no? Doncs quan hi ha aquest sufixot indicaria això. I després aquest ejar, aquest que també trobem, per exemple, amb un verb com trastejar, que indica que una activitat es va repetint amb una regularitat que és independent, no? Si és regular o no, perquè l'acció es va repetint, però indica aquesta repetició i d'una manera com despectiva. I doncs m'ha fet gràcia perquè doncs, els que viure estem a veure amb el menjar, i quan algú, no? Doncs, quan algú està doncs, desganat, o quan algú agafa allò doncs, que, del plat i el reparteix tot per fer veure que ha menjat alguna cosa, doncs és això de menjotejar. I bé, jo diria que m'agrada en el sentit de que són català oral i català que funciona, però penso que també s'està perdent una mica.
A mi hi ha una paraula que en aquest cas és en castellà, que també és antiga. Quan parlem de botiga de queviures, el que abans era ultramarinos. No?
Sí, sí.
Que queda com molt literari, no?
Sí, però tothom sabem el que és, una mica. Menys els que som d'una gent, no? Ja,
sí.
No sé, el jovent s'ho sabria, però...
Sí, primer van ser els ultramarinos, crec, després els colmados i nosaltres ens quedem amb les botigues de queviures.
Després, portem també un parell de frases fetes. No sé si ens donarà temps de fer-les, potser alguna...
Sí, abans per això, deixa'm que comenti que sona de fons Gertrudis. És la cançó L'últim ball i bé, l'hem triada perquè bé, parlàvem de reivindicar paraules i és una cançó que considerem que també és reivindicativa, no? Reivindicativa de bona festa, bon humor, però també de causes justes, perquè ha estat triada com la banda sonora als 25 anys de Pallassos Sense Fronteres. Penso que bé, aquesta cançó que ens acompanya de fons val la pena que la tinguem en compte. Comentaves, no, Albert, justament, les frases fetes que portàvem avui, doncs bé, aquesta a mi m'agrada molt, Endavant les atxes.
A mi també m'agrada. Però va portar una certa polèmica.
Sí?
Per un malentès, sí.
Quina polèmica ara...
Precisament.
Ah, per la confusió
per
de l'atxa, del significat.
Per la confusió de l'atxa i el que en realitat fa referència.
Uh-huh.
Sí, sí.
Clar, és a dir, un atxa sí que és cert, que sense H, òbviament, és una destral petita, però aquest és la segona excepció. I la frase feta no té a veure amb aquesta destral petita, sinó amb què té a veure, Marla? Aquesta?
Doncs amb una distinció, no?, que es va reconèixer, que es va instaurar, perdó, per reconèixer el mèrit de...
Amb uns ciris.
De les...
Amb uns ciris, no?
Sí.
Les atxes no són uns ciris?
Sí, són uns ciris.
Sí?
Sí, per reconèixer, per distingir les dones en defensa de la ciutat davant dels musulmans. Per exemple, a Tortosa, no?, doncs hi havia l'Orde de l'Atxa, que justament s'encarregava d'això, no? I l'emblema era aquest que tu comentaves, no?
Com que ens hem quedat així una mica a mitges, en la pròxima sessió jo crec que serà interessant, eh?
Parlar
i aclarir aquest tema, perquè ara ja no ens queda temps. Mar, Albert, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Igualment.
A vostès els esperem demà. Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau.